Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Ministeri de Sanitat es reuneix avui d'urgència amb altres països europeus per avaluar la situació davant el virus de la verola del mico i demà decidirà amb les comunitats autònomes si s'apliquen mesures especials. L'infectòleg Oriol Mitjà diu al Matí de Catalunya Ràdio que ara el més important és intensificar la vigilància per detectar possibles casos de manera precoç. Comença a Chicago la Convenció Nacional Demòcrata, on Kamala Harris quedarà oficialment confirmada com a candidata a les eleccions presidencials dels Estats Units del novembre. La vicepresidenta ha renovat les esperances demòcrates per retenir la Casa Blanca davant de Donald Trump. Chicago s'ha blindat davant l'arribada d'unes 50.000 persones i de centenars de manifestacions i protestes. El secretari d'Estat nord-americà considera que Israel i Hamas són probablement davant l'última oportunitat d'alliberar els hostatges i d'acordar una treva a Gaza. Blinken és de Tel Aviv, on avui es reunirà amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Carles Puigdemont i Toni Comín han denunciat davant el Poder Judicial que el jutge Pablo Llarena els nega injustificadament l'amnistia i demanen que se'l sancioni. També critiquen que un retard deliberat per part del magistrat del Suprem en l'aplicació d'aquesta llei. Una persona ha mort i 6 més estan desaparegudes a Itàlia després de l'enfonsament del veler en què viatjaven aquesta matinada. A bord hi viatjaven 22 persones, n'han pogut rescatar 15 i els equips de rescat creuen que els 6 desapareguts haurien quedat atrapats a les cambres de l'embarcació. El govern d'Andorra posarà una vinyeta per als vehicles de turistes que entrin al Principat sense pernoctar-hi. L'executiu encara no ha concretat l'import d'aquesta taxa que vol consensuar amb el sector turístic i comercial del país. La cinquantena de catalans atrapats a l'illa portuguesa de Madeira pel fort vent que ha revifat un incendi podran començar a tornar avui, després de 3 dies amb els vols cancel·lats. Molts han pogut dormir al mateix aeroport per l'escassa oferta de plaça d'hoteleres en ple agost. Avui Tarragona està de festa major petita. Sant Magí ha començat amb les matinades dels grallers i timbalers i ara a la migdia s'està fent la Diada Castellera de Sant Magí, que l'estem seguint en directe a Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Els esports.
Avui es tanca la primera jornada de primera divisió amb el Valladolid espanyol a les 7 de la tarda i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre a 2:15 del vespre tancarà la jornada al Villarreal Atlètic de Madrid. En futbol femení en aquests moments comença el sorteig del calendari de la Lliga F, una competició que compta amb 3 catalans, Barça, Llevant, Badalona i Espanyol. I en aquests moments també comença la tercera etapa de la Vuelta, 191 quilòmetres entre Lousa i Castelo Branco. El belga Wout van Aert és líder.
I pel que fa al temps, serà assolellat amb alguns núvols a la costa i al Pirineu, inofensius. Una tarda amb calor moderada arreu i només a les Terres de l'Ebre les màximes s'enfilaran cap als 36 graus. Demà, més sol i una mica més de calor. Bon dia, passen 4 minuts de la una del migdia. Benvinguts a Catalunya Informació.
Catalunya Informació. Albert Manyà.
El Ministeri de Sanitat participa avui en una reunió de la Unió Europea per avaluar la situació d'emergència sanitària internacional per la verola del mico. La reunió tindrà lloc un dia abans que el Ministeri també es reuneixi demà a les diferents comunitats per debatre com fer front a l'alerta sanitària per la infecció. De moment, només s'ha detectat un cas a Europa, a Suècia, de la nova variant del virus Mpox, que és més agressiva que la que circulava el 2022. En aquest sentit, tant el Ministeri com el Departament de Salut recorden que els casos detectats a casa nostra es comporten de la mateixa manera que els del 2022 i que, per tant, el risc per a la població de moment és molt baix. A més, la nova variant, més perillosa, està afectant sobretot infants i és més fàcil de detectar perquè provoca lesions a tot el cos. Això facilitaria poder identificar els casos de manera precoç, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujols, Oriol Mitjà.
Els nens no solen viatjar i, per tant, és difícil que un nen tingui mobilitat internacional. Segona, perquè la presentació, al ser més severa, és molt més visual. És a dir, tu pots identificar molt més ràpid un nen amb clar de 1 que no amb clar de 2, que de vegades eren molt poquetes lesions o molt amagades dins de l'anus o de la boca. I, per tant, els podríem identificar més aviat.
El que més preocupa en aquests moments és que aquesta nova variant, més transmissible, passi a transmetre sobretot per via sexual, un tipus de contagi que ja ha començat a veure's entre treballadores sexuals del Congo, una circumstància que ha contribuït a estendre la infecció a altres països.
A favor de que sí que hi pugui haver una importació són els vincles estrets entre Europa i Àfrica. Hi ha vols diaris que venen des de l'Àfrica i també la possibilitat que el clade 1, de cop i volta, comenci a tenir transmissió sexual. I això és el que ha preocupat tant a l'OMS, que el clade 1 està començant a fer casos, sobretot en treballadores sexuals.
Per tot plegat, Oriol Mitjà creu que a hores d'ara cal, sobretot, intensificar la vigilància per detectar qualsevol cas important i evitar que afecti població vulnerable com els infants. Pel que fa a tots aquells que tornin de països de l'Àfrica Central, Mitjà creu que només caldria fer una revisió sanitària als que han estat en zones rurals remotes o els que hagin mantingut relacions sexuals amb ciutadans de les zones afectades pel virus. Kamala Harris, ja és a Chicago, on avui comença la Convenció Nacional Demòcrata que l'ha de convertir, ara ja de manera oficial, en la candidata a la presidència dels Estats Units. Els demòcrates uniran forces al voltant de l'actual vicepresidenta, que ha renovat les esperances del seu partit per retenir la Casa Blanca, tot plegat en una ciutat blindada on s'esperen unes 50.000 persones, entre les quals també milers de manifestants. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernades.
Welcome to Chicago O'Hare International Airport. Local times approximately 2:10.
Chicago és des d'avui l'epicentre de la política als Estats Units, amb la reunió de 5.000 delegats d'arreu del país i milers de periodistes a la Convenció Nacional Demòcrata. Una cita que amb Joe Biden es presentava com un tràmit gairebé burocràtic i que amb Kamala Harris s'ha convertit en un revulsiu, tant per al partit com per a la tercera ciutat més gran dels Estats Units, un dels feus progressistes del país d'on van sortir els Obama. Carrils d'autopista tallats, banderoles i pancartes a tots els fanals, bústies segellades, aparadors protegits i la convocatòria de més de 200 organitzacions socials per sortir a manifestar-se cada dia a partir d'avui per una llarga llista de causes, amb la Palestina com a eix central. Chicago ha de confirmar així la injecció d'energia que ha suposat la irrupció de Kamala Harris, que sortirà de la convenció convertida formalment en candidata.
El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken insta Israel i Hamas a no desaprofitar l'actual oportunitat de pactar una treva a Gaza perquè potser serà l'última possibilitat de rescatar els hostatges. Blinken és a Tel Aviv, on té previst reunir-se amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Les negociacions es van reprendre la setmana passada al Caire sense gaires resultats. Netanyahu i el portaveu de Hamas, Osama Hamdan, s'acusen mútuament de la falta d'avanços.
Hamas és fins ara qui s'ha mostrat inflexible. Ni tan sols va enviar un representant a Doha. Per tant, són ells els que han de ser pressionats, i no el govern d'Israel.
Israel ha rebutjat la proposta de Joe Biden del 24 de juny, fins i tot els seus mateixos punts, i això després que Hamas els acceptés. El principal obstacle per arribar a un acord és Netanyahu.
Hamas reclama que l'exèrcit israelià retiri totalment de Gaza, però la nova proposta dels mediadors, Estats Units, Egipte i Qatar, preveu mantenir un destacament a la frontera de Rafah, com vol Israel. D'aquest diàleg en depèn l'abast de la resposta de l'Iran per l'assassinat del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. A la franja palestina, les tropes israelianes mantenen les operacions militars que hi van matar una vintena de civils. El balanç de víctimes ha superat ja la barrera dels 40.000 des del 7 d'octubre. I encara en l'àmbit internacional, Ucraïna hauria destruït un tercer pont a la regió russa de Kursk, segons ha informat un investigador rus a la televisió estatal. No està clar si el pont ha quedat destruït del tot o parcialment, però suposaria un fort revés per a Moscou, que abasteix les tropes a través del riu Seim. Segons el president Zelensky, l'estratègia és debilitar Rússia perquè aturi l'ofensiva al Donbass i desviï esforços al seu territori.
Tot el que pugui infligir pèrdues en l'exèrcit rus, l'estat rus, el seu complex militar i industrial i la seva economia, ajuda a evitar que la guerra s'expandeixi i ens acosta a un final just de la seva agressió. Una pau justa per Ucraïna.
Rússia no té cap intenció de seure a negociar amb Ucraïna després de la incursió que va engegar fa prop de 15 dies en territori enemic, segons el Kremlin. Moscou assegura que està repel·lint els atacs i que continua avançant sobre posicions ucraïneses al Donbass.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Passen 10 minuts de la una del migdia, continuem repassant l'actualitat. Carles Puigdemont i Toni Comín han denunciat davant el Poder Judicial que el jutge Pablo Llarena els nega injustificadament l'amnistia i demanen que se'l sancioni. La queixa l'ha presentat el seu advocat davant l'òrgan de govern dels jutges i critica un retard deliberat per part del magistrat del Suprem. Anem a Madrid. Paula Brujats.
L'advocat de Puigdemont i Comín es queixa que Pablo Llarena fa més d'un mes que té pendent de resoldre els seus recursos contra la negativa d'aplicar-los l'amnistia, denuncia que el jutge desatén la seva petició i que l'endarrereix expressament per bloquejar-los el camí per anar al Tribunal Constitucional a demanar l'amnistia. Gonzalo Boye acusa Llarena de deixadesa i d'incomplir la seva feina i per això demana a l'òrgan de govern dels jutges que el sancioni per una falta greu. Agost és un mes inhàbil a la justícia i s'acostuma a paralitzar tota l'activitat, però Llarena va interrompre les seves vacances fa dues setmanes davant la tornada de Puigdemont a Barcelona i a l'espera que la policia el detingués en compliment de la seva ordre. La queixa que ha presentat Boye de moment quedarà a l'espera de resoldre's perquè el nou òrgan de govern dels jutges encara no té president per discrepàncies internes i fins a tenir-ne, en principi, no podran abordar aquesta qüestió.
Les places d'hotel de luxe i alta gamma s'han doblat a Barcelona en l'última dècada. Són, de fet, les que més han crescut els últims anys, tot i que encara queden lluny de les que hi ha a París, Londres o Roma. Com que l'oferta d'hotels està limitada a la capital, ha augmentat l'interès dels inversors per comprar establiments de menys rang amb l'objectiu de fer-los pujar de categoria i alhora incrementar-ne els preus. Una tendència que alimenten esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela, que començarà aquest dijous, o el Mobile World Congress. Els hotels d'alta gamma tenen nivells d'ocupació més elevats que la resta i ajuden a desestacionalitzar la temporada, però hi ha experts que qüestionen el seu creixement. És el cas de la investigadora Carla Izcara, que en declaracions a l'ACN n'ha criticat la petjada ecològica.
Ja sigui per l'aigua, ja que aquests hotels doncs, tenen piscines, jacuzzis, banyeres, o renten més les tovalloles, i això per parlar d'aigua, però seria el mateix en termes de combustible, ja que gent que va amb jets privats o, per exemple, es trasllada amb la classe business, no?, que hem vist que genera més contaminació que no un turista bàsic que es mou en vols més comercials o que s'allotja en altre tipus d'establiments.
Durant el primer semestre es van registrar 12 operacions de compra-venda d'hotels a Barcelona, segons la consultora immobiliària CBR. Al conjunt de la demarcació, el sector dona feina a unes 300.000 persones i d'aquestes, gairebé la meitat cobren menys de 1.000 euros bruts mensuals. Una persona ha mort i 6 més estan desaparegudes a Itàlia després de l'enfonsament del veler en què viatjaven aquesta matinada. El nau s'ha enfonsat a causa d'un fort tornado a la costa de Porticello, a Sicília. A bord portava 22 persones, 12 passatgers i 10 membres de la tripulació. La Guàrdia Costanera n'ha pogut rescatar 15, una de les quals és un menor que ha estat traslladat a l'Hospital Infantil de Palerm per precaució. Els equips de rescat han pogut localitzar l'embarcació a 49 metres de profunditat i creuen que les 6 persones desaparegudes haurien quedat atrapades a les cambres del veler. L'embarcació tenia 50 metres d'eslora, navegava sota bandera anglesa i era propietat d'un grup de turistes de nacionalitat britànica, canadenca i nord-americana. En el moment de l'accident es trobava a mar obert, però a prop del port, quan s'han vist sorpresos per aquest tornado que ha bolcat i enfonsat el veler. El govern d'Andorra implantarà una taxa per als vehicles que entrin al Principat. L'executiu encara no ha concretat com s'aplicarà aquesta vinyeta, que vol consensuar amb el sector turístic i comercial del país. Corresponsal a Andorra, Eloi Barrera.
La vinyeta s'aplicarà als vehicles que entrin al país a passar un sol dia. Pel que fa a l'import i al format de cobrament, encara s'han de concretar, però el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, diu que tindria un cost raonable. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Espot ha avançat que les mesures es consensuaran amb els sectors econòmics del país.
Portaríem a terme un procés participatiu amb tots els actors econòmics i socials del país de cara doncs, a la possible implantació d'una vinyeta doncs, per aquells excursionistes que ens vinguessin a visitar el país.
La vinyeta no s'aplicaria en cap cas als treballadors fronterers, és a dir, als 1.500 catalans que viuen prop de la frontera i que pugen a treballar cada dia al Principat. També quedarien exempts de la vinyeta els turistes que s'allotgen al país, que ja paguen la taxa turística.
No seria aplicable als turistes, aquells que venen a pernoctar Andorra, perquè aquests doncs, ja estan subjectes a la taxa turística actualment vigent, i a més, evidentment, tampoc s'aplicaria a aquells fronterers que venen cada dia a treballar, només faltaria, no?
La vinyeta pels vehicles estrangers és una de les mesures previstes a la Llei de Creixement Sostenible d'Andorra, que vol frenar els efectes de l'especulació i de la massificació turística al Principat.
I encara abans de l'àrea de serveis us expliquem que aquesta nit 3.000 persones han hagut de ser evacuades d'un càmping durant unes hores per un incendi que s'ha declarat a prop de l'estany de Canet de Rosselló. Durant les tasques d'extinció, 6 persones han resultat ferides lleus, dues de les quals són bombers. És un quart de dues, connexió amb el nostre equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Albert. Bé, doncs hi ha una carretera que l'acostumem a comentar moltíssim a l'estiu perquè hi ha força moviment de circulació amb aturades, és la C63 a Lloret de Mar, direcció cap al sud. Doncs bé, en aquesta carretera i en aquesta retenció, just a la cua hi ha hagut un accident, per tant, evidentment, la cua ara és més compacta d'uns 4 quilòmetres aproximadament, també sentit sud. Es mantenen cap a les platges i també cap al que és la zona comercial d'aigua en aquest punt. A més, també destaquen un altre accident que hi ha hagut, en aquest cas, a la C25 Espinelves, sentit cap a Lleida, que talla un carril, i es mantenen un carril tallat a la C15Z a Vilafranca del Penedès, sentit cap a Barcelona, i ha perdut un camió de càrrega fa estona, i un altre carril a la C25 a Manresa, sentit Girona, per reparació de danys a la via. Encara a la P7 hi ha busses d'aturades de Mollet a Montmeló, sentit Girona, i a Ulldecona, direcció cap a Tarragona, i la Nacional 2 en cua compacta de la Jonquera al Pertús d'entrada a França. Altres vies que es mantenen aturades, la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí, C17 a Canovelles per les obres, direcció cap a Barcelona, Nacional 260 i Nacional 152 fins a Puigcerdà. De fet, en aquest cas s'ha reduït la retenció que hi havia, que era prou contundent, i la GI614 en cua compacta a Cadaqués també per anar cap a les platges. A les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt en concret, es mantenen les cues també entre la zona d'Horta i Vallcarca, en tots dos sentits, fins al punt d'obres. I pel que fa al transport públic, recordar que encara els trens de la línia R4 Sud circulen amb retards de més de mitja hora i és fruit d'una incidència que afecta la catenària entre Castellbisbal i Martorell. S'està fent transport per carretera entre Martorell i Molins i tècnics de DIF treballen. De moment això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
La crònica del temps amb Néstor Gómez.
Després d'un matí amb núvols a la façana costanera, aquests s'han anat trencant i tindrem una tarda plenament assolellada a gran part del país. Encara li costa algun núvol de desfer-se de la façana costanera, però en definitiva el que predominarà avui serà el sol. Tot això acompanyat d'unes temperatures que clarament pujaran al Pirineu i a les comarques de Girona entre 4 i 5 graus respecte a la jornada d'ahir. En canvi, cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre baixaran lleugerament. S'esperen màximes d'uns 30 graus a Sort, a Figueres 32, Manresa 33 i a Valls 31 graus. Tot això, com dèiem, amb un domini de l'estabilitat i amb una tramuntana que ha bufat forta durant al matí, ha arribat fins als 119 km per hora a Portbou, però que al llarg de les properes hores tendirà clarament a minvar i a desaparèixer cap a darrera hora d'avui. De cara a demà persisteix l'estabilitat, persisteix el bon temps, el sol, i anant en un altre dia sense precipitacions en lloc del país.
Afegim també que aquesta nit es pot veure la lluna plena d'agost, que serà una superlluna, és a dir, serà més grossa i més brillant perquè coincideix amb un moment de màxima proximitat entre la Terra i el nostre satèl·lit. De fet, la veurem fins a un 6% més grossa i un 13% més brillant de l'habitual. Aquesta superlluna, anomenada de l'Asturió, serà visible a partir de 8:45 del vespre i serà la primera d'aquestes característiques que podrem veure aquest any.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
I ara anem cap a la plaça de les Cols a Tarragona per seguir l'evolució d'aquesta diada castellera de Sant Magí. Amb l'última connexió, el Josep Almirall i en David Prats ens estaven explicant aquest 2-9 descarregat de la colla jove de xiquets de Tarragona. Bon dia, Josep, què està passant ara mateix?
Bon dia, doncs que és el torn dels xiquets de Tarragona. Entremig, després d'aquest de 2-9 que comentaves, han actuat els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ja us havíem informat que estaven muntant la pinya del 4-8. El 4-8 l'han acabat descarregant. Primer hi han fet, però, un peu desmuntat. Les mides no les trobaven bé. Han desmuntat el peu quan hi han tornat, l'han validat, però també és cert que el castell se'ls ha anat deformant a mesura que si hi anaven pujant els pisos de castellers i castelleres. El 4-8, al final, el carro gros ha quedat amb dos pilars molt junts, s'ha executat d'una manera molt lenta, la canalleta ha estat lenta a coronar el castell, a pujar i baixar, i segurament això ha fet o ha provocat un sobreesforç amb els castellers de tronc, que han acabat perdent una mica la quadratura del castell. Això no obstant, l'han pogut descarregar, els castellers de Sant Pere i Sant Pau ja havien assolit aquest castell aquesta temporada, i ha estat relativament fàcil un cop han pogut gestionar aquests, el moviment d'aquests dos pilars que se'ls han acabat ajuntant. Els xiquets de Tarragona, com us dèiem, són ara els que tenen el torn d'actuació, han entrat a la plaça i es disposen a provar el 3-9, un castell que enguany, David, han aconseguit dues vegades.
Dues vegades descarregat, va ser per Sant Joan el passat 24 de juny a la Diada de les Cultures d'Altafulla del passat també 13 de juliol. També dos intents desmuntats, fa 3 setmanes a la Festa Major de Vilaseca. Un pèl irregular aquest castell dels Matalassers, a veure si avui per Sant Magí li poden tornar a trobar la confiança.
Però tant la Diada com la plaça dona un plus a les colles de Tarragona, que en aquesta Diada hi venen a fer el millor, i fan i assisteixen o hi arriben després de tot un seguit d'assajos especials, i amb els castells, en teoria, molt més ben afinats que no pas tenien fa unes setmanes. El 3 té ja els quarts posats, el 3-9 de la colla Xiquets de Tarragona té els quarts a dalt, s'estan mirant entre ells, s'estan posant bé els braços, mirant les mides, sembla que els hi agradin, sentim les gralles de fons, intent de 3-9... dels xiquets de Tarragona, amb els 15 ja a la seva posició.
15 ara mateix col·locats, comencen a pujar les sisenes d'aquest segon castell de nou que proven avui els xiquets de Tarragona. Recordem, a la primera ronda han descarregat el 4-9. Les sisenes arriben ja a l'alçada de 15, s'agafaran de braços, comencen a pujar els dosos, l'agafen un pèl tancat. Aquest castell, els matalassers, ara mateix sisenes col·locades, l'hauran de treballar, jo crec, aquesta construcció. Ara els dosos estan arribant a l'alçada de sisens, l'aixecador també puja, l'enxaneta tot just ara rep l'ordre del cap de colla, el Roger Peiró. Els dosos ja a punt de col·locar-se, primer el cavall xerrencat, després el cavall arrengla, amb molta cura, s'agafen de braços, tremola el castell, l'aixecador arribant a l'alçada, dosos, l'enxaneta tot just ara supera el pis de 15.
Molta feina per baix, molta feina a terços que estan intentant, que treballen per aguantar la seva posició.
A veure si el poden carregar, l'aixecador que col·loca un peu, col·loca l'altre, l'enxaneta mira baix, de moment li diu al cap de colla que segueixi a l'alçada de dosos, a veure si el poden carregar, a punt d'encavalcar-se l'enxaneta, col·locarà un peu, col·locarà l'altre, 3-9, carregat pels xiquets de Tarragona, s'està tancant per dalt, la sortida de l'enxaneta ha de ser molt fina, ha de ser tranquil·la si el volen descarregar, sembla que el puguin estabilitzar una mica, l'enxaneta pràcticament lliscant ja i arribant cap al folre, surt també l'aixecador, treballa una mica el folre, els terços, ara la sortida dels dosos, està ja desfent el pom de dalt d'aquest 3-9 dels xiquets de Tarragona, l'enxaneta i l'aixecador que ja són fora, els dosos que ja estan a punt d'arribar al folre, treballen els terços, treballen els quarts, les sisenes que surten, ja pràcticament el tenen descarregat, surten les sisenes del 3-9 dels xiquets de Tarragona, per tercera vegada aquesta temporada el podran descarregar, sumaran dos castells bàsics de nou per Sant Magí, surten els 15, ja el tenen al ratllat, segon castell de nou del dia, 4-9 en primera ronda, i segona ronda 3-9, Josep, els matalassers que estan fent els deures en aquesta Diada de Sant Magí.
I que ho celebren aquí a la plaça de les Cols, ha estat el tercer 3-9 de la temporada, però no ha estat gens fàcil. Un castell que han hagut de començar a treballar molt aviat. Els terços no estaven del tot còmodes. Vèiem com el folre ho havia de donar tot per evitar que es deformés per baix aquest castell, si més tot i això, el tremolor, el moviment que sortia a terços es transmetia amunt, el tronc però ha sabut situar-se a la seva posició, aguantar la seva posició, vèncer aquests moviments que li arribaven des de baix, i després amb una descarregada, com deies tu, fineta i ràpida de la canalleta, han pogut culminar aquest tercer 3-9 de la temporada que celebra la plaça i celebra també el ratllat, celebren també els matalassers. Segona ronda, doncs, dels xiquets de Tarragona amb el 3-9 descarregat. Prèviament havien fet el 4-9, la jove de Tarragona 3-9 i 2-9, Sant Pere i Sant Pau 3-8 i 4-8, Serrallo 5-7, que és la colla que ara d'aquí uns minuts començarà a actuar en aquesta segona ronda. Això és tot des de la plaça de les Cols de Tarragona.
Gràcies, Josep. Fantàstic. Bon dia.
Bon dia.
Doncs nosaltres, amb aquesta informació, hem arribat ja a l'hora dels esports.
Els esports.
En Marc Andrés ja és aquí amb nosaltres. Marc, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol torna a primera divisió. Aquesta tarda, a partir de les 7, el conjunt de Manolo González visita el camp d'un equip contra el qual ja s'hi va enfrontar l'any passat, el Valladolid, i que aquest curs ha de ser a priori un rival directe per l'objectiu de mantenir la categoria. Per aquest motiu, l'entrenador blanquiblau té molt clar com ha d'afrontar la Lliga i on es mereix ser el club.
Va costar molt pujar i ara tornem al mateix. Hem de tornar a l'Espanyol, l'hem tornat on ha d'estar, i ara hem de deixar l'Espanyol on es mereix, que és la primera edició. Pues, com diu la seva història, molts anys, molts més que bueno, és on ha estat sempre i on li toca estar.
El partit, com hem dit, a les 7 de la tarda i des d'un quart d'hora abans el podreu seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio amb l'equip del Tot Gira. D'altra banda, quan acabi aquest Valladolid espanyol, ja a partir de 9:45 del vespre, tancarà la primera jornada de Lliga el Villarreal Atlètic de Madrid, un conjunt matalasser que ha fet oficial la convocatòria amb Joao Félix. Per cert, en futbol femení s'acaba de sortejar el calendari de la Lliga F. El cap de setmana del 7-8 de setembre, el Barça, el vigent campió, debutarà al camp del Depor, que torna a primera, mentre que el Llevant Badalona visitarà el camp del València. L'únic local serà l'Espanyol, que rebrà el Real Madrid, i així en parlava la blanquiblava Ángeles del Álamo.
Bueno, pues creo que va a ser un buen partido para empezar la liga, para ver dónde estamos y seguro que les vamos a dar guerra. Así que en la jornada 1 nos vemos.
D'altra banda, el primer clàssic serà la jornada 10, al cap de setmana del 17 de novembre, mentre que el primer derbi entre Barça i Espanyol serà la jornada 6, al cap de setmana del 13 d'octubre. Un Espanyol, per cert, que ha anunciat el fitxatge de la neerlandesa Isabel Hoekstra per una temporada. La davantera tindrà fitxa del filial, però farà dinàmica de primer equip. Al marge de futbol ha començat la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una etapa de mitja muntanya amb 191 quilòmetres de distància entre Lusa i Castelo Branco. Ara mateix s'han recorregut només 11 quilòmetres i tenim un grup de 4 corredors destacats a gairebé dos minuts i mig del gran grup. Un gran grup on hi és el belga Wout van Aert amb 3 segons de marge, el belga que és líder amb 3 segons de marge sobre el nord-americà Brandon McNulty.
Catalunya Informació.
Tornant al futbol del dia d'ahir, destaquem l'empat a 1 del Madrid al camp del Mallorca en la seva estrena a la Lliga. Rodrigo va avançar els blancs al minut 13 de partit, mentre que Vedat Muriqi, ja a la segona meitat, va fer el gol de l'empat. Tot plegat en un enfrontament en què el Madrid no es va trobar còmode i Carlo Ancelotti va ser crític amb el seu equip.
Hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, como más actitud.
Un Ancelotti que va repetir el mateix 11 que a la Supercopa d'Europa amb protagonisme per Mbappé, Vinícius i Bellingham i que només va fer un canvi abans del minut 86. Del partit, per cert, també destaca l'expulsió de Ferland Mendy per vermella directa per una entrada per sobre el genoll a Muriqi, amb el temps afegit ja complert. Al final, empat a 1, que va deixar satisfet el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Relació positiva, no? Creo que hemos hecho un gran partido, un gran esfuerzo y con la ayuda de la afición creo que es un punto meritorio y en general contento con el trabajo de todos.
Ahir també, Real Societat 1, Rayo Vallecano 2, victòria dels de Vallecas que es col·loquen líders de primera empatats amb Barça i Celta que també van guanyar els seus respectius partits per 2-1. I un últim apunt de futbol perquè Jordi Xumetra ha anunciat la seva retirada. De 38 anys, Xumetra ha jugat al futbol durant més de 20 anys en equips com el Girona, l'Eljo, el Llevant, aquests dos últims a primera divisió, i més recentment a l'Olot i a l'Escala. En tenis, Paula Badosa va caure eliminada a les semifinals del torneig de Cincinnati. La catalana va perdre en 3 sets contra la nord-americana Jessica Pegula, un enfrontament complicat perquè la pluja va obligar a aturar el partit en diferents ocasions. Avui es juguen tant la final masculina entre l'italià Sinner i l'estadounidenc Tiafoe, i també la femenina entre la mencionada Pegula i la bielorussa Sabalenka. Per cert que dilluns vinent comença l'últim gran slam del 2024, l'Open dels Estats Units. I avui tenim partits de rondes prèvies. El quadre femení juguen aquesta tarda vespre fins a 3 tenistes catalanes, Marina Bassol, gols, Guiomar Maristany i Aliona Bolsova. Mentrestant, en motor, Pecco Bagnaia va guanyar el Gran Premi d'Àustria de MotoGP davant de Jorge Martín, a qui ara li treu 5 punts a la general. Mentrestant, Marc Márquez va ser el millor dels catalans i va acabar en quarta posició.
Muy contento, ha pasado de todo cuando... en el momento que no tenía que pasar, pero ha sido mi mejor clasificación, mi mejor warm-up, mis mejores entrenos a nivel de ritmo, así que contento.
I en bàsquet avui ha començat a rodar el Força Lleida i ho fa amb un nou fitxatge anunciat ahir, el de Divost, base de nord-americà de 34 anys. El Lleida és el quart dels equips catalans a l'ACB en començar pretemporada i només en queda un per tornar al Barça, que ho farà aquest dimecres. I acabarem amb vela perquè aquest dijous comença la Copa Amèrica de Vela. De dijous a dissabte, 6 equips s'enfronten entre ells en regates d'un contra un.
Bon dia, són 2:15. A Catalunya Informació, l'actualitat passa per aquests titulars. El Ministeri de Sanitat es reuneix avui d'urgència amb altres països europeus per avaluar la situació davant el virus de la verola del mico i demà decidirà amb les comunitats autònomes si s'apliquen mesures especials. L'infectòleg Oriol Mitjà diu a Catalunya Ràdio que ara el més important és intensificar la vigilància per detectar possibles casos de manera precoç. Comença a Chicago la Convenció Nacional Demòcrata, on Kamala Harris quedarà oficialment confirmada com a candidata a les eleccions presidencials dels Estats Units al novembre. La vicepresidenta renovarà les esperances demòcrates per retenir la Casa Blanca davant de Donald Trump. Les mesures de seguretat s'han reforçat a Chicago per aquest esdeveniment. I Carles Puigdemont i Toni Comín han denunciat davant el Poder Judicial que el jutge Pablo Llarena els nega injustificadament l'amnistia i demanen que se'ls sancioni. També critiquen que un retard deliberat per part del magistrat del Suprem en aquesta aplicació, en l'aplicació d'aquesta llei. A banda d'aquests temes i de connectar de nou amb la plaça de les Cols de Tarragona per saber com va la Diada Castellera de Sant Magí, també farem atenció a la 50ena de catalans atrapats a l'illa portuguesa de Madeira pel fort vent que ha revifat un incendi i que avui podran començar a tornar després de 3 dies amb els vols cancel·lats. Molts han hagut de dormir de mala manera a l'aeroport. I avui és el Dia Mundial de la Fotografia. En parlarem amb el fotoperiodista Tino Soriano, que fa 40 anys que s'hi dedica. Ens explicarà alguns trucs per fer bones fotografies i amb els dispositius tecnològics i que, a més, transmetin emoció i siguin úniques. I en esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol torna a primera divisió aquesta tarda.
A partir de les 7 i des d'un quart d'hora abans, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el conjunt blanc i blau visita el camp del Valladolid. El de l'Espanyol serà el penúltim partit de la primera jornada, que la tancarà el Villarreal Atlètic de Madrid a 9:45 del vespre.
Temps assolellat amb alguns núvols a la costa i al Pirineu, inofensius. Una tarda amb calor moderada arreu i només a les Terres de l'Ebre les màximes s'enfilaran als 36 graus. Demà, més sol i una mica més de calor. Vinga, som-hi. El Ministeri de Sanitat participa avui en una reunió de la Unió Europea per avaluar la situació d'emergència sanitària internacional per la verola del mico. La reunió tindrà lloc un dia abans que el Ministeri també reuneixi les diferents comunitats per debatre sobre com fer front a l'alerta sanitària per la infecció. De moment, només s'ha detectat un cas a Europa, a Suècia, de la nova variant del virus Mpox, que és més agressiva que la que circulava el 2022. En aquest sentit, tant el Ministeri com el Departament de Salut recorden que els casos detectats a casa nostra es comporten de la mateixa manera que els del 2022 i que, per tant, el risc per a la població de moment és molt baix. A més, la nova variant, més perillosa, està afectant sobretot infants i és més fàcil de detectar perquè provoca lesions a tot el cos. Això facilitaria poder identificar els casos de manera precoç, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Oriol Mitjà.
Els nens no solen viatjar i, per tant, és difícil que un nen tingui mobilitat internacional. Segona, perquè la presentació, al ser més severa, és molt més visual. És a dir, tu pots identificar molt més ràpid un nen amb clar de 1 que no amb clar de 2, que de vegades eren molt poquetes lesions o molt amagades dins de l'anus o de la boca. I, per tant, els podríem identificar més aviat.
El que més amoïna en aquest moment és que aquesta nova variant, més transmissible, passi a transmetre sobretot per via sexual. Mitjà creu que a hores d'ara cal, sobretot, intensificar la vigilància per detectar qualsevol cas important i evitar que afecti població vulnerable com els infants, ja que en aquest sector la transmissió podria ser més ràpida.
Crec que el més important hauria de ser la vigilància, la identificació de símptomes, que els metges estiguin alerta, la capacitat als laboratoris de diferenciar el clade 1 i el clade 2, la possibilitat de vacunació en persones que tinguin molts contactes sexuals i estar alerta de que aquest clade 1 mai arribés a altres poblacions on podria haver brots, com serien els nens.
Kamala Harris ja és a Chicago, on avui comença la Convenció Nacional Demòcrata, que l'ha de convertir ara ja de manera oficial en la candidata a la presidència dels Estats Units. Els demòcrates uniran forces al voltant de l'actual vicepresidenta, que ha renovat les esperances del seu partit per retenir la Casa Blanca. Tot plegat en una ciutat blindada on s'esperen unes 50.000 persones, entre les quals també milers de manifestants. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernades.
Welcome to Chicago O'Hare International Airport, local times approximately 2:10.
Chicago és des d'avui l'epicentre de la política als Estats Units, amb la reunió de 5.000 delegats d'arreu del país i milers de periodistes a la Convenció Nacional Demòcrata. Una cita que amb Joe Biden es presentava com un tràmit gairebé burocràtic i que amb Kamala Harris s'ha convertit en un revulsiu, tant per al partit com per a la tercera ciutat més gran dels Estats Units, un dels feus progressistes del país d'on van sortir els Obama. Carrils d'autopista tallats, banderoles i pancartes a tots els fanals, bústies segellades, aparadors protegits i la convocatòria de més de 200 organitzacions socials per sortir a manifestar-se cada dia a partir d'avui per una llarga llista de causes, amb la Palestina com a eix central. Chicago ha de confirmar així la injecció d'energia que ha suposat la irrupció de Kamala Harris, que sortirà de la convenció convertida formalment en candidata.
I en plana política, Carles Puigdemont i Toni Comín han denunciat davant el poder judicial que el jutge Pablo Llarena els nega injustificadament l'amnistia i demanen que se'l sancioni. La queixa l'ha presentat el seu advocat davant l'òrgan de govern dels jutges i critica un retard deliberat per part del magistrat del Suprem. Madrid, Paula Brujats.
L'advocat de Puigdemont i Comín es queixa que Pablo Llarena fa més d'un mes que té pendent de resoldre els seus recursos contra la negativa d'aplicar-los l'amnistia, denuncia que el jutge desatén la seva petició i que l'endarrereix expressament per bloquejar-los el camí per anar al Tribunal Constitucional a demanar l'amnistia. Gonzalo Boye acusa Llarena de deixadesa i d'incomplir la seva feina i per això demana a l'òrgan de govern dels jutges que el sancioni per una falta greu. Agost és un mes inhàbil a la justícia i s'acostuma a paralitzar tota l'activitat, però Llarena va interrompre les seves vacances fa dues setmanes davant la tornada de Puigdemont a Barcelona i a l'espera que la policia el detingués en compliment de la seva ordre. La queixa que ha presentat Boye de moment quedarà a l'espera de resoldre's perquè el nou òrgan de govern dels jutges encara no té president per discrepàncies internes i fins a tenir-ne, en principi, no podran abordar aquesta qüestió.
Els Mossos investiguen la mort d'una dona en precipitar-se des d'una terrassa al carrer Bailén de Barcelona. El servei d'emergències hauria rebut l'avís passades les 11 de la nit. Fonts policials asseguren que no hi ha indicis de criminalitat, però encara no descarten cap hipòtesi. La cinquantena de catalans atrapats a l'illa portuguesa de Madeira podran començar a tornar a partir d'avui. Feia 3 dies que els vols estaven cancel·lats pel fort vent que ha revifat un incendi. Molts dels afectats han hagut de dormir al mateix aeroport per l'escassa oferta de places hoteleres en ple agost. Mireia Ferrés ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio amb un punt de desconfiança pel que ha viscut aquestes últimes hores.
Jo crec que avui podrem sortir, perquè bueno, això ja ens ho han fet diverses vegades. Ens han cancel·lat el vol 3 vegades i esperem que aquesta no ens la cancel·lin.
La falta de serveis en aquesta petita illa situada al nord de les Canàries ha complicat la situació dels viatgers atrapats. Molts han hagut de dormir en màrfegues a terra de la terminal de l'aeroport i s'han queixat de les males condicions i la falta d'informació. La construcció d'un tren tramvia entre Olot, Banyoles i Girona tindria més de 6 milions d'usuaris l'any, segons un nou estudi publicat avui per la plataforma que proposa aquest tipus de transport. Reclamen al govern que tingui en compte aquest treball per posar al dia els seus informes i aprovar-ne la viabilitat. Girona, Fèlix Martín.
Proposen una 20ena de trajectes diaris, 20 d'anada i 20 de tornada, amb parades en tots els municipis. Però el que calculen que tindria més passatgers seria un semidirecte amb 11 trajectes diaris per sentit entre Olot, Banyoles i Girona.
Després d'un matí amb núvols a la façana costanera, aquests se n'han anat trencant i tindrem un tren.
El treball el firmen des de la Fundació Mobilitat i Seguretat Segura i calculen que inicialment captaria un 5% de les persones que cada dia es desplacen en aquest territori, segons ha explicat a Catalunya Informació el seu president, l'enginyer Pau Noi.
S'arriba a captar 6,1 milions de viatgers l'any, que és una xifra significativament alta, i molt més alta de la que el govern, amb els seus estudis de viabilitat de les línies, ens va indicar que havia arribat el consultor amb el cas de la línia Olot-Vic. Jo diria que quasi és el triple.
Per això demanen a la nova consellera de Territori que actualitzin les dades dels seus informes, segons ha explicat també el portaveu de la plataforma del Tren Tram, Xevi Baena.
Que s'hagi inclòs la finalització dels estudis a l'acord de govern, creiem que pot ser és un missatge ja que està per la feina. El que volem posar de manifest és això, que no s'adormin, que nosaltres encara estem pensant en que l'estudi que estan elaborant no és correctiu, per dir-ho així.
La Fundació veu factible que una primera fase del servei del Tren Tram entre Girona i Olot podria estar en marxa el 2030 si el projecte s'aprova en aquesta legislatura.
Després de 8 anys amb el projecte aturat, han començat les obres del camp de tir de la Vall d'Aran. Es tracta d'una obra molt demanada per part de caçadors, però també cossos policials, per tal de poder realitzar pràctiques i afinar les armes de foc. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
El futur camp de tir se situarà a la boca nord del túnel de Viella, on ja han començat els treballs. Tindrà una galeria on podran practicar-hi 5 persones alhora i un espai per a oficines. A l'Aran hi ha al voltant de 600 caçadors amb llicència d'armes. Poder practicar el tir en unes instal·lacions adequades és una llarga reivindicació del sector i també dels cossos policials desplegats a la zona. Així ho constata el conseller de Territori, Francesc Bruna.
Sí, sí, i reivindicada perquè actualment qualsevol caçaire que vulgui afinar rifle, cada edi de manera particular on ell hi consideren. D'aquesta manera tu estem a el lloc que tan seguretat pots realitzar aquesta prova.
Disposar de camp de tir també suposarà un estalvi en quilòmetres. Oriol Broto és el president de la Societat de Caça i Pesca de la Vall d'Aran.
Tu estem tant a graduar les armes, has d'anar a tenir un armer, o inclús també el lloc que sigui també en camp de tiro, però claro, així no hi era. I als costats que sàpiguem, on hi ha un punt de suer, això, tampoc. Havies d'anar a Lleida, o a Croce, coneixies bé d'armer o bé d'armeria, havies d'anar directament d'aquí.
L'obra s'ha adjudicat per 220.000 euros i hauria d'estar llesta abans d'acabar l'any.
Ser fotògraf en un món on la tecnologia permet que qualsevol persona pugui fer una foto impecable en qualsevol moment no és fàcil. Però Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, a més d'altres premis com el Nacional de Comunicació, fa 40 anys que s'hi dedica. La Valèria Obereda ha parlat amb ell coincidint amb la celebració avui del Dia Mundial de la Fotografia.
La tecnologia ha canviat tot des del punt de vista de que els dispositius actuals et permeten fer el que podríem dir fotos perfectes, tècnicament perfectes. La importància és que la fotografia no és la càmera, és el servei del fotògraf. I en aquest sentit és molt important entendre que la càmera no és res més que una prolongació tècnica de quelcom que el teu servei és capaç de veure.
Ens queda clar, doncs, com ens explica el Tino Soriano, que no és la càmera la que fa bones fotos, sinó el fotògraf. Ell parla de l'ànima de la imatge.
L'ànima de la fotografia no la dona la càmera, sinó que la dona la manera de fer servir la càmera per part del fotògraf. I això és l'objectiu que tenim els que ens dediquem a la docència, o bé els que fem fotografies i volem fer fotografies més enllà del registre Mondo Lirondo, que es diu en castellà. L'edifici, el monument, plan, clic, ja tens el monument. És una foto, sí. És el monument, sí. Té ànima, no.
I ens posa un exemple clar del que pot ser una foto amb ànima i una que no en té gens.
Fer una foto de l'Everest fent cua no té ànima. En canvi, fer una fotografia, potser, d'un colibrí en el moment que està amb una flor, necessites saber per quina raó el colibrí està fent això, perquè si no mai enganxaries el moment.
Per Tino Soriano, que també ha treballat per la prestigiosa revista National Geographic, els que prioritzen fotografiar-ho tot sense parar o fer-se selfies contínuament a tot arreu són elements tòxics en el món de la fotografia.
Milers de persones fent les fotografies a la vegada, de persones que només pensen fer-se selfies ells mateixos o així, jo diria que això és tòxic per la fotografia, però la part bona és pensar que és un incentiu perquè t'obris, perquè siguis capaç de passar dels tòpics i agafar una opinió pròpia. Al final serà aquesta imatge que farà reflexionar moltes persones que la vegin.
Les xarxes socials també afavoreixen, segons Soriano, aquesta ànsia per fotografiar tot el que fem, i això provoca que els influencers siguin els que es poden guanyar millor la vida actualment amb la fotografia. I un últim element per reflexionar: les imatges que més han agradat a Instagram, les que tenen més likes, són, primer, una de Leo Messi aixecant la Copa del Món de Futbol, i la segona, un ou, per un repte viral.
El portaveu de la família del nen assassinat ahir a Mocejón, a Toledo, ha demanat que no es criminalitzi cap ètnia, raça o creença i que es deixi treballar la Guàrdia Civil, que mira de localitzar l'autor material de l'apunyalament mortal. La família de la víctima reclama que no es faci cas dels rumors i la desinformació. El nen assassinat, que tenia 11 anys, estava jugant amb altres amics al camp de futbol del poble. El portaveu familiar demana molta prudència i respecte per a l'entorn de la víctima. Mentrestant, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional mantenen el dispositiu Gavi al voltant de la província de Toledo i part de Madrid per trobar l'autor del crim. També afegirem que el govern britànic ha activat mesures d'emergència per alleugerir l'amuntegament a les presons a causa del creixent nombre de condemnats pels aldarulls xenòfobs de les últimes setmanes. L'executiu ha activat l'operació Early Down, que permet retenir els acusats en cel·les de comissaria en lloc d'enviar-los a un centre penitenciari. Més de 470 persones les han acusat de participar a les protestes que van esclatar al Regne Unit arran de l'assassinat de tres nenes fa 20 dies. Hem arribat a 2:45, obrim ara àrea de serveis, connectem, com sabíem, primer la previsió meteorològica amb Néstor Gómez.
Tarda assolellada a gran part de Catalunya amb alguns núvols a la costa que seran del tot inofensius també a punts del Pirineu. La notícia de la jornada vindrà donada per les temperatures que pujaran clarament a les comarques de Girona entre 4 i 5 graus, fent que les màximes puguin arribar fins als 32 graus en el cas de Figueres o als 30 a Sort. En canvi, cap a Ponent i cap al sud, les temperatures podran baixar lleugerament. Tot això en una tarda estable després d'una matinada en la qual hem hagut de parlar de precipitacions on a punts del sector de la Costa Daurada han arribat fins i tot a superar els 10 litres per metre quadrat. La tramuntana forta del matí, que ha arribat fins als 119 km per hora a Portbou, tendirà a desaparèixer cap a darrera hora d'avui. De cara a demà, temps estable, temps plenament assolellat amb alguns núvols inofensius i unes temperatures que tendiran a pujar lleugerament. Demà les màximes pujaran ja cap als 37 graus a les Terres de l'Ebre.
Són 2:45, hora d'anar directe cap a la plaça de les Cols de Tarragona per saber com està anant aquesta diada castellera de Sant Magí. En l'última connexió ens heu explicat, Josep, el 3-9 descarregat de la colla Xiquets de Tarragona. Què ha passat des de llavors fins ara?
Des d'aleshores, els Xiquets del Serrallo han provat el seu màxim objectiu del dia, era el 2-7, el castell però ha quedat només encarregat, un castell que han hagut de començar a treballar aviat, el pis de quarts ha patit des de molt aviat aquesta construcció, des d'abans d'haver-se carregat. El cert és que l'han fet molt pausada, molt d'una manera molt lenta perquè no se'ls desfigurés. La canalleta també ha pujat molt fina, molt lenta. Segurament això ha permès carregar el 2-7, però després de la sortida de l'enxaneta i de l'acotxador, el castell ja no ha tingut més corda i ha acabat saltant pel pis de quarts. 2-7, doncs, carregat per part de la colla marinera dels Xiquets del Serrallo, i tot just ara és a punt de començar la tercera ronda. Ho farà la colla jove Xiquets de Tarragona i es confirma que provarà avui aquí a la plaça de les Cols el 5-9. Serà el castell de màxima dificultat que veurem intentar en aquesta diada de Sant Magí 2024. Els segons d'aquest 5-9 ja són a la seva posició i comença a pujar el folre per damunt la pinya, una ascensió que no és fàcil. Abans ja ho hem comentat, la jove de Tarragona porta avui molts castellers, i quan pugen per darrere la pinya han de fer encara 3 o 4 passes per poder arribar a la seva posició del folre. Es va conformant el folre, els terços del castell també són a la seva darrere, al que seria el Folre, a punt d'iniciar l'ascens. Recordem, el 5 de 9 és un castell compost, està format per un 3 central i a la rengla d'aquest castell se li afegeix un 2, se li afegeix una estructura de 2. Els terços ja són a la seva posició, ara mateix s'acaba de conformar el Folre i continuen pujant castellers. És un castell que necessita molta pressió a baix perquè a dalt hi ha molt pes i per tant té tendència a obrir-se, però com dèiem, la colla jove Xiquets de Tarragona, els de la camisa lila, porten avui una massa de camises molt important i aquest segurament no serà el problema d'aquest castell si finalment té cap problema. Ho veurem perquè els quarts ja són a la seva posició, es miren entre ells, veiem el quart de la rengla que parla amb els seus companys, no ho veuen clar. No ho veuen clar, les mides no eren segurament les bones, potser hi havia algun segon tapat que no estava en bona posició i patia, i com que, com us deia, és un castell de la màxima dificultat, s'han estimat més desfer l'estructura, el que teníem muntat fins ara, i tornar-ho a provar. David, un castell que l'any passat només van assolir una vegada, la colla jove Xiquets de Tarragona.
Va ser el Vendrell, a la Diada de Santa Teresa, un castell que recuperaven d'ençà de la pandèmia, perquè el 2022 només van aconseguir un gama extra, el 2 de 9 carregat al concurs de castells. Van renovar molt aquesta estructura de supercatedral, que fins al 2019 era un dels seus bucs insígnia, i l'any passat el Vendrell, per Santa Teresa, doncs el van recuperar i el van descarregar. He vist en aquesta prova, en aquest peu desmuntat, que els terços i els segons tapats, sobretot de la part del 3, no veien gaire clara la mida, i ha fet que el seu cap de colla, l'Adrià Calvet, situat a la dreta de la plaça de les Cols, feia que no amb el cap, i han desmuntat el peu. El tornaran a intentar en uns minuts aquesta supercatedral per culminar una Diada de Sant Magí, de moment extraordinària per la jove Tarragona, ja que han descarregat el 3 de 9 de sortida i sobretot el segon castell, el 2 de 9, la sala a la gama extra ha sortit de manera correcta perquè també l'han pogut descarregar.
Us informarem de com hagi anat aquest castell a l'informatiu del migdia. Abans d'acomiadar aquesta darrera connexió aquí a Catalunya Informació, repassem els resultats d'aquest... I ara comencem per la mateixa colla jove, Xiquets de Tarragona, David.
3 de 9 i 2 de 9 descarregat, a sala la gama extra a complert per part dels Liles.
Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, la segona colla que ha actuat, dirigida per Jordi Gaia.
Doblet bàsic de 8 amb el 3 i el 4 de 8, amb dos castells també descarregats.
Els Xiquets de Tarragona, sortida valenta, estrenant un castell.
Primer 4 de 9 de l'any i a la segona ronda han descarregat el tercer 3 de 9 de l'any.
Insatisfacció a mitges pels Xiquets del Serrallo.
Han començat descarregant el 5 de 7, però la segona ronda han topat amb l'estrena del dia, un 2 de 7 que només han pogut carregar.
Doncs això és el que hem vist fins ara avui en aquesta Diada de Sant Magí a la plaça de les Cols a Tarragona. Això és tot.
Gràcies, Josep Almirall i David Prats. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Una persona ha quedat ferida en un incendi d'un pis a Sabadell aquesta matinada i l'origen del foc és un patinet elèctric. El foc ha començat a quarts de 5 de la matinada al carrer Cervantes de la ciutat vallesana. Els bombers hi han desplaçat 4 dotacions i el sistema d'emergències mèdiques ha atès una persona. Tots els veïns havien sortit de l'edifici abans de l'arribada dels bombers. L'habitació on hi havia el patinet elèctric ha quedat totalment cremada. I els Mossos han detingut a Badalona un home de 52 anys acusat d'un delicte de corrupció de menors i tràfic de drogues. La investigació va començar el mes passat en un centre de menors tutelats del districte de Sants-Montjuïc, volíem dir, de Barcelona, quan es va comprovar que un noi repartia pastilles d'èxtasi a altres joves del mateix centre. El noi va explicar que havia conegut un home feia un any que li oferia droga a canvi de mantenir relacions sexuals. L'operatiu dels Mossos va permetre la detenció d'aquest individu el 8 d'agost. Durant l'escorcoll al seu domicili van trobar substàncies estupefaents, una pistola i targetes de crèdit suposadament robades.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
El Zoo de Londres ha retirat l'última obra de la sèrie d'animals de l'artista urbà britànic Banksy, que s'havia instal·lat a l'entrada del recinte. El motiu és salvaguardar-la i protegir-la durant el que queda d'estiu. L'obra, que mostrava un goril·la simulant aixecar les portes del zoo per permetre l'alliberament de diversos ocells i una foca, l'han substituït amb una rèplica i un senyal que diu «Banksy va ser aquí», i han demanat disculpes a tots els seguidors d'aquest grafiter de Bristol. Tot això es fa per evitar que es repeteixin els actes vandàlics que han patit les últimes obres de la seva col·lecció animal, com el llop que van sostreure uns encaputxats d'una teulada del sud-est de Londres o el rinoceron que van grafitejar uns desconeguts.
Els esports.
Fins a les dues, just abans de l'informatiu del migdia, ara us deixem els esports i Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol torna a primera divisió. Aquesta tarda, a partir de les 7, el conjunt de Manolo González visita el camp d'un equip contra el qual ja s'hi va enfrontar l'any passat, el Valladolid, que aquest curs ha de ser a priori un rival directe per l'objectiu de mantenir la categoria. Per aquest motiu, l'entrenador blanquiblau té molt clar com ha d'afrontar la Lliga i on es mereix ser el club al qual entrena.
Va costar molt pujar i ara tornem a lo mateix. Hem de tornar a l'Espanyol, l'hem tornat on ha d'estar i ara hem de deixar l'Espanyol on es mereix, que és la primera edició, pues, com diu la seva història, molts anys, molts més que bueno, és on ha estat sempre i on li toca estar.
Per cert, el partit, com hem dit, serà a les 7 de la tarda i des d'un quart d'hora abans el podreu seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio amb l'equip del Tot Gira. D'altra banda, quan acabi aquest Valladolid espanyol, ja a partir de 9:45 del vespre, tancarà la primera jornada de Lliga al Villarreal Atlètic de Madrid, un conjunt matalasser que ha convocat a Joao Félix per aquest partit. En futbol femení, la notícia del dia és que s'ha sortejat el calendari de la Lliga F. El cap de setmana del 7-8 de setembre, el Barça, el vigent campió, debutarà al camp del Depor, que torna a primera, mentre que el Llevant Badalona s'estrenarà com a club al camp del València. L'únic local serà l'Espanyol, que rebrà el Real Madrid, i així en parlava la blanquiblava Ángeles del Álamo.
Bueno, pues creo que va a ser un buen partido para empezar la Liga, para ver dónde estamos, y seguro que les vamos a dar guerra. Así que en la jornada 1 nos vemos.
De dates destacades, el primer clàssic serà la jornada 10 a Madrid, el cap de setmana del 17 de novembre, mentre que el primer derbi entre Barça i Espanyol serà la jornada 6, el cap de setmana del 13 d'octubre, i es jugarà a les instal·lacions del Barça. Un Espanyol, per cert, que ha anunciat el fitxatge de la neerlandesa Isabel Hoekstra per una temporada. La davantera tindrà fitxa del filial, però farà dinàmica de primer equip sota les ordres de Sara Monforte. Al marge del futbol tenim en marxa la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una etapa de mitja muntanya amb un port de segona categoria de 191 quilòmetres de distància entre les localitats portugueses de Lousa i Castelo Branco. Ara mateix s'han corregut uns 34 quilòmetres i en aquests moments hi ha un grup de 4 corredors que està al cap de cursa a 2 minuts i 40 segons del gran grup. Un gran grup on hi és el belga Wout van Aert, que és el líder de la ronda amb 3 segons de marge sobre el nord-americà Brandon McNulty.
Catalunya Informació.
Tornant al futbol del dia d'ahir, destaquem l'empat a 1 del Madrid al camp del Mallorca en la seva estrena a la Lliga. Rodrigo va avançar els blancs al minut 13 de partit, mentre que Vedat Muriqi, ja a la segona meitat, va fer el gol de l'empat. Tot plegat en un enfrontament en què el Madrid no es va trobar còmode i Carlo Ancelotti va ser crític amb el seu equip.
Hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud.
Un Ancelotti que va repetir el mateix 11 que a la Supercopa d'Europa, amb protagonisme per Mbappé, Vinícius i Bellingham, i que només va fer un canvi abans del minut 86 del partit. Per cert, també en destaca l'expulsió de Ferland Mendy per vermella directa per una entrada per sobre el genoll a Muriqi, amb el temps afegit ja complert. Al final, empat a 1 que va deixar satisfet el tècnic del Mallorca, Iagoba Arrasate.
Relació positiva, no? Creo que hemos hecho un gran partido, un gran esfuerzo y con la ayuda de la afición creo que es un punto meritorio y en general contento con el trabajo de todos.
de la jornada d'ahir. També es va disputar el Real Societat 1, Rayo Vallecano 2, un partit que dona una victòria als de Vallecas, que es col·loquen líders de primera divisió, empatats amb Barça i Celta, que també van guanyar els seus respectius partits per 2-1. I un últim apunt de futbol, perquè Jordi Xumetra ha anunciat la seva retirada. De 38 anys, Xumetra ha jugat al futbol durant més de 20 anys en equips com el Girona, l'Elx o el Llevant, aquests dos a primera divisió, i més recentment a l'Olot i a l'Escala. En tenis, Paula Badosa va caure eliminada a les semifinals del torneig de Cincinnati. La catalana va perdre en 3 sets contra la nord-americana Jessica Pegula, la número 6 del rànquing mundial. Un enfrontament difícil perquè la pluja va obligar a aturar el partit en diferents ocasions. Avui jugant tant la final masculina entre l'italià Sina i l'estatunidenc Tiafou, i també la femenina, com entre la mencionada Pegula i la bielorussa Sabalenka. Per cert, que dilluns vinent comença l'últim gran slam del 2024, l'Open dels Estats Units, i avui tenim partits de rondes prèvies. El quadre femení i juguen aquesta tarda vespre fins a 3 tenistes catalanes, Marina Bassols, Guiomar Maristany i Aliona Bolsova. En bàsquet, avui per ser ha començat a rodar a Lleida, amb el nou fitxatge de Dibost, anunciat ahir al migdia. Bost és un base nord-americà de 34 anys provinent del Galatasaray. El Lleida, per cert, és el quart dels equips catalans a l'ACB en començar per temporada i només en queda un per tornar al Barça, que ho farà aquest dimecres, i aquesta setmana, dijous més concretament, comença la Copa Amèrica de Vela.